Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
Cap al mar, una densa i inesperada boirina es menja els brillants colors del dia i cobreix l'horitzó. Però no és un fenomen insòlid, sinó propi del desert del Namib, llepat per fredes aigües antàrtiques, portades des del sud pel profund corrent oceànic de Benguela. Sobretot durant els mesos de setembre i octubre, es generen forts vents locals que desplacen les capes superficials d'aigua cap a l'interior de l'oceà, aflorant a la superfície l'aigua freda d'aquest corrent. Quan conflueix amb els càlids vents del desert, origina boires molt espesses que arriben a estendre's fins a 100 quilòmetres terra endins. Davant nostre s'estenien 500 quilòmetres de litoral erm, fuetejat pel vent i cobert de boira, d'aquesta boira durant la tercera part de l'any, i que era, a més, el cementiri de derelictes més gran del món. Els vaixells encallaven degut a la boira, els forts corrents marins i aquests vents violents que castiguen la costa. El naufragi, però, era un problema menor. L'autèntic repte era la supervivència en un Namib que sempre s'ha mostrat tossut i fidel a la seva etimologia com a lloc desert inadaptat a la vida. Miquel Rafa, benvingut.
Què tal?
Ara feia temps que no et sentíem, eh?
Sí, ja feia un temps, és veritat.
Devies estar per aquell desert on hi ha vaixells barats.
Exacte, devia estar per allà
per Namíbia.
Somiant per Namíbia, sí, i viatjant.
I viatjant, perquè certament creure o veure vaixells barats a la sorra a pocs llocs de la Terra es veuen, eh? Tot i que és difícil d'arribar-hi,
sí,
perquè
sí.
Està molt lluny.
Bueno, i clar, i a més, avui en dia cada cop és més difícil, perquè amb aquests sistemes de navegació que tenen els hi costa més
acabar
però sí,
ensorrats.
És veritat, aquesta costa, que és la costa dels esquelets, justament els esquelets no eren de les persones, sinó eren els vaixells, que quedaven allà ancorats i durant molts anys doncs encara estaven allà.
Miquel Rafa, naturalista i biòleg.
I es van desfent, eh?
Es van desfent, clar, sí.
Se'ls va menjant.
A poc a poc, clar.
Es va corroent.
Efectivament.
I per això queden els esquelets. Bé, Namíbia.
Namíbia. Namíbia, que és una manera d'entrar a l'Àfrica suau, diguéssim.
Una Àfrica estranya.
És una Àfrica estranya perquè, és clar, et pots moure i pots fer moltes coses pel teu compte sense cap mena de guia especial o d'organització complexa. I, a més, amb molta tranquil·litat. És un país segur, on no passa pràcticament res. I, per tant, doncs, això, molta gent, doncs, és com una mena de porta fàcil d'entrar al que seria l'Àfrica, l'Àfrica subsahariana, l'Àfrica més profunda, però doncs d'una manera molt amable, molt simple, molt assequible per tothom.
De fet, durant molts anys va ser una mena de satèl·lit del gegant sud-africà.
Sí, era un protectorat. Va ser un protectorat que va estar doncs, sota la tutela de Sud-àfrica, que vol dir que era una província més, fins que doncs, al final va guanyar la independència, no? No fa gaire.
A la dècada dels 90.
Sí, van ser independents doncs, relativament fa pocs anys, no? I tot i així, doncs, bueno, el país, la veritat és que des d'un punt de vista administratiu i de funcionament, sembla molt Sud-àfrica. Està tot bastant organitzat.
Molt germànic.
molt germànic, molt germànic, a part de l'idioma aquest a l'africans i que moltes vegades, fins i tot, no sé, els bars que trobes a algun lloc, recorda que sempre que estigués en una cerveseria de Baviera, eh? La veritat és que és curiós perquè, diguem, és un país que, malgrat tot, funciona raonablement bé, és a dir, tot el sistema, doncs, de, no sé, de reserves, d'allotjaments, els vehicles que puguis llogar i tot això, no diferenciaria gaire amb un país europeu, eh?
Vas moure't llogant vehicle.
Sí, sí, és la millor fórmula. Quan arribes allà, doncs tens moltes agències que tenen ja molts vehicles ben preparats, sobretot tot terrenys, perquè realment la major part de les carreteres del país són carreteres de terra, que molt sovint, doncs, si et vols ficar en algun lloc una mica més complicadet, necessites un 4x4. I llavors, doncs, en aquest cas, nosaltres portàvem també unes tendes d'aquestes que van situades...
Que
es despleguen, van a dalt al sostre, i llavors, doncs, tu la desplegues, tens unes escaletes, i sempre estàs, diguéssim, dormint a 2 metres i mig d'alçada, no?
Que, mira, no? Que estan per Àfrica...
Sempre va bé, sí.
Sempre va bé, no?
Sí, sí.
Home, no sé si vau patir algun incident, però...
Algun dia vam sentir, doncs, com passaven, no sé, els babuïns de nit per allà remenant...
I no s'enfilen.
Fins i tot els elefants ben a la vora... que els elefants sí que estaries, diguéssim, a alçada seva, no? Però et dona una certa tranquil·litat això de que tot el que va més arran de terra, diguem...
Sí, tipus doncs queda... d'escurçons...
Sí, sí, per exemple, doncs en aquest cas. Tot i que el nostre estiu, que és el que la major part de nosaltres doncs, fem, diguem, les vacances o podem viatjar, allà és l'hivern, i per tant, doncs, en aquest aspecte també és una cosa molt interessant. És a dir, és molt difícil trobar-se serps o animalets d'aquests que surten amb la calor, per tant, a l'època que per nosaltres seria l'hivern, i allà és l'estiu, i en canvi, doncs, allà estan hivernant. Ara mateix és molt difícil veure serps o escorpins. I, per altra banda, tampoc hi ha les malalties típiques també d'aquestes zones equatorials o tropicals, doncs, tipus febre groga, malària, etc. No? Per tant, tampoc cal anar vacunat o especialment, doncs, home, has de tenir cura, com sempre, però jo diria que en tot el viatge nosaltres no vam veure ni un sol mosquit.
Sí, sí. Que aquesta és una altra comunitat important, eh?
També, també.
No haver-te de...
És una comunitat.
...pastillar una... per
sí,
la malària.
Sí, 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 sí. És una preocupació menys, efectivament.
Per on comencem?
Home, a veure, tot comença a la capital, a Windhoek, que és una capital molt senzilleta, una ciutat doncs, de 300 i pico mil habitants, doncs, que bàsicament doncs, és el punt de sortida, d'arribada i de sortida del viatge, no? No té gaire més història que això. I d'allà, a veure, és un viatge que pots fer en un sentit o un altre de les agulles del rellotge.
Està clar.
Però, bàsicament, el que nosaltres vam fer, vam preferir, és començar pel sud, a la zona de les dunes, del desert. El desert vermell del Namib, que és, diuen, un dels deserts més antics del món, i això, doncs, realment ho vas trobant, vas veient a mesura que et vas endinsant com cada cop l'aspecte és més sorrenc, més arenós, fins que arribes a aquelles planes, després de passar tota una sèrie de muntanyes vermelles i fosques, arribes, doncs, allò que dius, aquelles muntanyes vermelles que veus al fons, no són muntanyes, és realment tota una serralada de dunes gegants, perquè són dunes molt grans, de 300 i 350 metres d'alçada, d'un color vermell molt característic i que fa que sigui el més fotogènic, segurament, de tots els deserts del món.
Per què és vermella? La
bé,
sorra.
Clar, aquesta sorra ve d'aquestes arenisques amb molt contingut de ferro i de manganès i llavors això li dona aquest to vermell. Bàsicament és aquesta la raó principal pel color, no? Clar, aquests colors, segons l'alçada del sol, durant el matí i a la tarda, doncs, agafen una intensitat encara més forta. Durant el dia ja aquesta llum queda com esvaïda, no?
Esmorteïda.
És esmorteïda, amb tons més rosats, més càlids, però el que és espectacular és això, a última hora de la tarda i a primera hora del matí, amb una certa dificultat que tens que el parc obre i tanca amb el sol, no?
Clar, aquesta és la característica, que és un desert amb porta.
Amb porta, amb porta, perquè per passar allà realment és un parc molt ben protegit, i es fan unes cues enormes, relativament, eh? Però es fan unes cues just a la sortida del sol,
les 4 del matí.
Perquè tothom vol entrar a veure la sortida del sol des de les dunes.
Per
no?
Això gairebé és com donar la sortida d'un gran premi de Fórmula 1, eh? Perquè
sí,
realment
sí.
Obren la barrera
i tothom...
tot terreny surten disparats desert endins.
Sí, sí, sí. Sí, sí, és això. La veritat és que un cop ja estàs a dins, hi ha gent doncs, que va directe fins al final de tot, que són més de 100 quilòmetres d'una carretera molt bona, però hi ha un últim tram que és de sorra. Llavors allà fas ja una mica de navegació, diguéssim, amb terreny de sorra, i arribes a Sossusvlei, Sossus Blei és, diguem, és com la fi de la carretera. Estàs al bell mig d'aquest desert, envoltat d'aquestes dunes tan sensacionals, i allà hi ha tota una sèrie d'antics llacs que es van assecar, quan han hagut pluges doncs, de fa centenars o milers d'anys, s'assequen i deixa una crosta de sal blanquinosa. És una sal entre sals i guixos que queda com una mena de crosta blanca. I doncs la crosta blanca amb les dunes vermelles encara dona una cosa més irreal, no?
I aquells troncs d'arbre...
Exacte. Aquí són, hi ha aquests troncs, que són arbres que alguns diuen que tenen 1000 anys d'antiguitat, s'han quedat com petrificats, en peus, i sembla que estan allà i que no, realment no passa el temps, segueixen estant cada vegada que hi tornes, no?
I si tens la sort que passi algun ònix...
Exacte. Aquí el bonic és que són deserts vius, eh? Són deserts que hi ha molta, relativament força fauna, i l'òrix, que és aquest antílop amb aquestes banyes llargues i aquesta cara negra i blanca, tan estètic, tan fotogènic, i corren per allà. Els pots trobar doncs, tranquil·lament, al tombar una duna, doncs, estan allà un grupet, 3-4, no solen ser massa abundants, però quan el veus és una gran sorpresa, no?
Perquè és una gran bellesa, no? Els òrics són...
És fantàstic, sí.
No,
i a més un animal que té una capacitat d'adaptació al desert que és sensacional. Pot estar mesos sense beure aigua.
Mesos?
Mesos. Ell s'alimenta de...
Més que un camell?
Més que un camell. O sigui, està més capacitat que un camell per aguantar el desert, llepant només les fulles, la rosada, alimentant-se d'algunes, per exemple, uns melons que hi ha de desert, i amb això va tirant, i no necessita beure amb un abeurador perquè igual no el troba durant tot aquest temps, no? Ara, si el troba, evidentment, sí que s'acosta i veu com qualsevol altre, no és pas tonto, no?
Aquests melons són realment receptacles d'aigua.
Sí, és clar, és un reservori, i això, doncs, aquests melons, per exemple... Era una de les menges també del sant, dels
busquimans.
Els busquimans, quan trobaven això, doncs era com trobar-se una garrafa d'aigua per ells, no? I és una manera de poder doncs, tenir això, un reservori d'aigua amb un embolcall perfecte que aguanta tota la calor que vulguis perquè no s'asseca, no?
Aquests arbres, els òrics, potser són vestigis del món que hi va haver,
clar.
No?
Sí, i no sé, aquí hi ha moments que tens aquesta sensació, no?, de dir com aquesta Àfrica tan ancestral que sembla que sigui eterna i tal, i en realitat lo molt que ha anat canviant, no? Molt més amunt d'això hi ha un lloc on trobes un bosc petrificat, que en realitat no era tan bosc com una planúria on veus perfectament els troncs convertits en pedres, però troncs de fins a 30 metres de llargada, i resulta que era... els troncs que van arribar d'unes grans avingudes d'aigua, com si fos allò, el diluvi universal de fa 1,2 milions d'anys, van arribar allà de l'Àfrica més central. És a dir, venien de selves, situat molt més a l'interior, i van venir arrossegats i es van quedar allà estesos amb aquesta planúria i allà es van fossilitzar. I ara els veus allò amb uns troncs doncs, encara amb les seves, fins i tot, branques, els anells de creixement dels arbres, convertit en pedra. I et dona aquesta sensació de dir, mare meva, les coses que han passat aquí, en aquesta terra tan...
Les convulsions, no? Les convulsions que ha patit aquesta terra.
Tot, en general, tant aquesta zona del desert com més amunt, que la geologia és molt potent, és molt, molt dominant, i tens aquesta sensació d'una cosa ancestral, que d'alguna manera t'irradia alguna cosa estranya.
Una força.
No? Et fa sentir realment estàs com el bressol d'on va començar tot. No només la humanitat, que també, sinó una mica tot el que coneixem del planeta sembla que comença a l'Àfrica. No?
Clar, i ja veiem que enganya aquesta Àfrica, no? Perquè aquest desert que sembla una terra erma, que no hi hagi res, en realitat amaga milers d'espècies, té una gran biodiversitat.
Efectivament. Mira, nosaltres, amb tot el viatge, vam veure mamífers d'aquests grans coneguts, doncs, pràcticament tot el que es pot veure, amb alguna excepció, però veus 30 o 40 espècies diferents de mamífers, que és molt.
Que és molt.
I unes 135 espècies d'ocells, si no em falla la memòria, perquè doncs, sempre hi ha alguna espècie o altra que balla, no?
Amb els ocellaires en preneu nota, cada vegada
sí,
que veiem una espècie...
Sí, sempre, ja saps que sempre anem amb la guia i després cada vespre allà doncs, apuntant
això,
totes les que hem vist
que
aquell dia.
No us en deuen passar gaires així, desapercebuts.
I són molt fàcils d'observar, alguns doncs, són menys porucs potser que aquí, i llavors doncs, és fàcil i... Si t'agrada una mica la fotografia, o si no t'agrada, però tens ocasió, gaudeixes moltíssim fent fotos de tot tipus de fauna, perquè, clar, la fauna allà és potser el gran motiu, no?, de la visita.
Clar, sembla un contrasentit, no? Perquè estem parlant d'un desert i en canvi dius... Sí. Clar, però estem a Àfrica...
Els deserts, la gent que hi ha anat ja sap que també són molt variats. Hi ha deserts, un moment que és sorra, però després ja doncs, arriba un lloc que hi ha moltes pedres, hi ha una zona doncs, que potser comença a sortir una mica la vegetació, aquestes sabanes seques que hi ha, perquè tota la resta del país, bàsicament, és un altiplà amb muntanyes que van sortint, algunes són muntanyes de granet, com punxes que surten cap al cel, Spitz Kope és el més conegut. I és
una certa semblança, a Montserrat.
Sí, és veritat, eh? De lluny...
Perquè són roques arrodonides, també.
Arrodonides, fa com unes agulles, eh? I realment, sí, la silueta, l'Skyline, és una mica semblant al de Montserrat.
Que passa que és vermellós, aquí.
Ah, és vermellós, és un granet molt rosat, i per tant, doncs, el que t'acostes és molt diferent.
No és el conglomerat gris de Montserrat.
No, és diferent, però sí que és veritat que... I va ser molt divertit, perquè allà ens vam anar a allotjar en un campament que està al peu de món d'aquestes muntanyes. No és gaire gran, però és fabulós perquè tens raconets per cada lloc que vulguis estar, de forma que no veus mai l'altre. És a dir, és un càmping tan gran que tu pots estar doncs, durant quilòmetres sense que tinguis sensació de que hi ha cap mena de massificació. No? I això està, a més, està gestionat per la comunitat local. Per exemple, el senyor que hi havia a la recepció era un sant, era una personeta baixeta,
busquimà.
I la veritat és que després ells també t'acompanyen a fer una visita i pots veure, per exemple, encara les pintures rupestres que hi ha allà al peu dels blocs de pedra, aquestes petites balmes on que s'ha conservat, i veus aquestes pintures tan estilitzades i tan...
Clar, perquè pots parlar amb la persona de la qual són els avantpassats els que van fer aquelles pintures.
Exacte.
Vull dir, a pocs llocs pots conversar amb un familiar dels pintors.
Dels pintors, sí. És aquesta sensació, no?, de dir, ostres, aquest home, què podria explicar, no?, d'ell, dels avis, dels rebesavis, a més, aquestes tradicions orals que es mantenen en aquests pobles, no?, que és molt important, és allà, tot el que t'expliquen els pares i els avis, segur que és algo que et pot remuntar tranquil·lament a uns quants milers d'anys, i s'explica la mateixa cosa, no?
I aquí t'ho expliquen amb aquella llengua de clics que tenen
de clics.
El sant. Que van parlant i van... barrejant els clics.
Realment és un idioma absolutament increïble que puguis realment comunicar-te d'aquesta manera. És curiós perquè és un poble oblidat i que tots els que, tant les tribus bantus, o sigui, negres, que han arribat posteriorment,
tothom
com els blancs,
per
tothom passa per sobre, tothom els trepitja, com que són menuts...
I són bona gent.
I són poca gent, sí, són bona gent i van a la seva i ells són... un dels pobles aquests encara, podríem dir, sostenibles, no?
Però en queden de nòmades sant molt pocs, eh?
Avui en dia això pràcticament ja es pot dir que és quasi un mite, no? Però sí que és veritat que encara mantenen moltes coses, aquesta mica de caça, recol·lecció, que havia estat la seva tradició, era una manera de viure que, en part, alguna cosa la segueixen mantenint, no? I moltes tècniques de caça, els millors rastrejadors que hi ha a l'Àfrica, als parcs, són els bushmen.
Clar, uns experts, pel que fa al coneixement del territori, sabien perfectament on trobar aquests melons que esmentaves abans.
Doncs clar, i si no volien morir-se de gana, havien de seguir una traça d'òrix durant potser dies i dies fins que el podien matar, no?
És un lloc molt solitari, eh? Hi ha paratges molt solitaris. No n'hem parlat, però quan entres al Namib,
hi ha un poble
que es diu
Solitaire. Sí, solitari.
I realment...
Bueno, és una cosa curiosa perquè té un aspecte quasi bé de poble d'aquests americà, saps? Aquests allò dels cotxes, allò abandonats, allà del Far West, allò, aquelles plantes que van rodolant, no? I a partir d'allà, sí, hi ha un dels sectors més solitaris. Nosaltres, jo recordo, vam fer una carretera que vam estar, se'ns va fer de nit i tot, 250 quilòmetres sense un sol cotxe. No vam trobar ningú més. Passa alguna cosa allà i realment tens la sensació d'estar molt
això
solitari.
Això ho has
no?
de preveure, que et pugui. Vull dir que has d'anar preparat.
Sí, sobretot...
No fos cas que l'esquelet que parlàvem abans...
Exacte, et trobin a tu allà compartit amb un secall. No, la veritat és que, a veure, els vehicles van força preparats, porten generalment dos dipòsits, no? Però tot i així, a vegades et pots refiar i sí que a vegades pots patir una miqueta. Has de vigilar. Cada cop que trobes una benzinera, el millor
és omplir
una mica i anar tirant, no? L'aigua, aquesta és l'altra cosa. També has de portar aigua perquè no en trobes allà. No hi ha aixetes. Si hi ha una aixeta no pots beure directament, no? Has de tenir aquesta previsió, que tampoc és tan complicat, simplement doncs, anar-hi pensant amb una cosa que habitualment no estàs acostumat a fer, no?
Hem parlat del Namib, hem saltat a Spitz Kope, però entremig...
Sí, Hi ha una cosa molt interessant, que és tenir l'oportunitat a la costa, arribar a la costa de l'Atlàntic, aquestes grans onades que hi ha, i a Walvis Bay, és una badia, és un dels ports, l'únic port realment important que hi ha, allà tenir l'ocasió de fer una activitat de caiac, al voltant.
Les onades aquestes?
No, és a l'abadia. L'abadia està totalment protegida.
Arrecerats de mar obert.
Arrecerats, ja no estàs al mar obert, si no seria pràcticament una temeritat, perquè són onades molt bèsties. Allà totes les corrents aquestes de Benguela, amb aigua molt freda, són fortes. És un mar molt brau, molt salvatge. Però, en canvi, a la que entres al port, tot això és una badia enorme, molt plana, i allà hi ha, és com si fos les platges del Fangar o del Trabucador del Delta de l'Ebre, però multiplicades per uns quants ordres de magnitud, i hi ha una colònia de lleons marins, d'uns 50.000 lleons marins, que es diu ràpid, però és que una estesa enorme, i tu, amb el caiac, pots anar a la voreta de la platja i estàs al que seria al mig de la nursery, és a dir, l'escola bressol de les petites foquetes, dels lleons marins, que se t'acosten. La gràcia és que tu vas allà tranquil·lament, sense anar gaire ràpid, i se t'acosten fins al punt que a vegades et salten a sobre l'embarcació.
T'arriben a saltar.
Arriben a saltar, diuen. Jo, a mi no em va passar, eh? El que sí que fan és que tu atances el puny i et venen a donar petons. O sigui, se t'acosten i et toquen amb el morro, et toquen el puny, i llavors a vegades es posen de costat, de forma que els pots gratar la panxa. I és una activitat molt tranquil·la, però, esclar, és extraordinari, i això no pots fer enlloc més del món.
Però són els nounats, no pas els pares, que són immensos.
Els pares són unes bèsties molt grosses, i a més sempre estan allà de mal humor, barallant-se, defensant el seu petit territori de platja. És com allò, sembla que diguis, no em trepitgis la tovallola, perquè...
Sí, a l'hora punta.
A l'hora punta. I realment, no sé, un soroll, un xivarri constant, eh? Tot això, aquests renecs i tal, però, ja et dic, tota la canalla, diguéssim, està allà, aquestes 50-100 metres d'aigua, que és el que tu vas a veure i estàs allà doncs, jugant amb aquests petits. Els grans realment no foten ni cas, eh? O sigui, no hi ha cap mena de perill ni de...
D'aquest tombin
ni antagonisme. Si ho fan, que em van explicar algun cas, es veu que sí que llavors és molt divertit perquè vas a l'aigua, eh?
O sigui, això... Oh, no, i tant, si un cop de cul, mare de Déu, si només que...
Clar. Home, pesen molt.
Encara que no vulguin et tomben, i tant. Sí, sí, sí. Home, i a més anant amb caiac deus quedar una mica reser de la furtor d'aquestes colònies, no? Perquè generalment aquestes colònies de foques, de lleons i llops marins desprenen una furtor
molt
que no
forta.
Passa desapercebuda.
No, perquè, és clar, s'alimenten, evidentment, doncs, de peix i de marisc, i això doncs, vol dir que les femtes doncs, fan encara més que tipent. Per tant, hi ha una furtor intensa, no? Igual que les colònies d'ocells marins, no?
Clar.
Que també fan aquesta mena d'olor així tan forta de guano, no?
Bé, aquí suposo que devíeu veure una part d'aquests mamífers, no? D'aquestes...
Sí, perquè, per exemple...
Desenes de mamífers.
És curiós perquè hi havia tota una sèrie de voltets a tota la platja aquesta enorme, i aquests voltets no són res més que els cadàvers dels cadells que s'han mort. Hi ha moltíssims. I llavors hi ha tota una comunitat d'animals que són els que es mengen aquests... especialment són els xacals de llom negre, que en veus relativament sovint, i després hi ha la hiena marró, que és una hiena molt difícil de veure perquè és molt nocturna, però que també s'alimenta d'aquests cadàvers. I això, tota la costa, tota aquesta costa que abans hem citat, la costa dels esquelets, doncs està atrofada d'aquestes colònies de lleons marins, que és un indicador que el mar és molt ric. És molt ric en peix, no? I, de fet, bona part del peix que ens mengem aquí és de les pesqueries que els espanyols són dels que més aprofiten de tots. De fet, Walvis Bay, la persona més rica de tot, és un espanyol que va arribar allà amb el tema de la pesca i que s'ha fet l'amo i senyor del comerç, diguéssim, de peix. Bueno, doncs aquests lleons marins s'alimenten d'aquesta riquesa, aquesta riquesa doncs, tan forta que no et sembla, perquè, és clar, des del punt de vista que estàs tu, que és des del desert, no? Que és un desert que arriba realment a la costa, doncs dona la sensació de buidor, de que no hi ha res, de que tot és molt escàs, no?
Ah, canvi, ja veiem que aquí a Namíbia les sensacions
són
falses, perquè aquí, per exemple, també una altra de les imatges que sovint s'ha venut de Namíbia són els elefants del desert, és a dir, elefants que s'endinsen en el desert i s'ha donat el cas d'elefants que han arribat fins a aquesta costa de l'Atlàntic.
De fet, clar, tot el que està just darrere d'aquest cinturó, aquesta banda de dunes, hi ha uns altiplans que sembla que no hi pugen a més de 1.000 metres d'alçada, i llavors hi ha tota una sèrie de barrancs, que són barrancs de rius secs, perquè pràcticament allà no hi plou més que un o dos cops l'any, però aquesta mica de torrent és el que fa com unes petites línies de vegetació, de verdor, fins i tot alguna bassa, i això ha permès doncs, que hi hagi aquesta població d'elefants de desert, que és molt famosa, tothom té ganes de veure-la perquè és molt escassa. Sembla que l'últim cens parlava d'un centenar d'elefants, no? Però, esclar, si vas a aquests llocs, que justament és on també generalment hi ha aquests llocs que pots allotjar-te, per exemple, doncs, nosaltres vam estar en un que es diu Palmbach, que està ja a aquesta zona, diguéssim, del nord, a Kaukoland, que és aquesta mena de territori entre el Gran Parc Nacional d'Etosha i la Costa dels Esquelets, no? Doncs allà és una zona... Allà sí que tens la sensació d'estar en un lloc absolutament salvatge. No hi ha... Ja han desaparegut completament tot el que podien ser doncs, les tanques que separen les finques. Enormes, però sempre hi ha una tanca. Sempre hi ha una tanca per aquí o allà. I en canvi, allà ja desapareixen aquestes tanques.
Qualsevol vestigi humà.
I en canvi, malgrat tot aquest aspecte de deserts i de poca vegetació, doncs... comences a veure una gran quantitat doncs, de girafes, d'òrix, de gazeles, d'impales, etc. I aquests elefants que vam tenir la sort de veure, justament, vam estar tot el dia buscant-los, no hi havia manera.
I són grossos,
I quan vam arribar al campament, doncs allà passa un d'aquests, un riu d'aquests, el Honib, i justament van venir a saludar-nos, van estar passejant per allà davant, a 20 o 30 metres de la tenda on estàvem.
És allò que passa, no? T'estàs tot el dia trascant per aquí i per allà i els tens a
casa. I els tens allà mateix. I llavors tens tota una tarda allò absolutament dedicada als elefants, que realment els elefants és un dels animals que realment fascinen més. O sigui, no et canses de veure'ls. Ells sempre estan en moviment, a poc, però sempre en moviment, sempre van fent coses, els menuts, els jocs que fan, quan arriben a un lloc que hi ha aigua, doncs aquella festa que fan, com veuen, com...
Com
també,
ruixen.
Doncs, de vegades també has d'anar al tanto, perquè, és clar, són bèsties molt grosses, que poden arribar a ser perilloses, clar. Poden arribar, doncs, a
fins home,
a
si no te'n retires, sí, perquè sí, has de respectar la jerarquia.
Has de respectar la jerarquia i, sobretot, entendre una mica el seu llenguatge, que és que quan comencen a moure el cap de costat a costat amb les orelles obertes, tira cap enrere perquè estàs fent alguna cosa incorrecta.
Estàs envaint el seu territori.
I sí, una vegada vam tenir que tirar enrere perquè teníem un que ens van estar empenyent, ens van estar, doncs, això, cordialment convidant a que tiréssim enrere perquè estava passant tota la tropa amb els menuts per darrere, no?
Això què ho fan, les grans femelles que protegeixen, o són els mascles?
Sobretot són les femelles velles, També és veritat que en aquests grups sempre hi ha algun mascle, i en el nostre cas va ser un mascle que ens va dir que cordialment això, que fotéssim al camp, perquè si no... I realment no és infreqüent que hi hagi alguna embestida, i és clar, una embestida d'un animal que pesa...
Pots imaginar-te.
Més de 4 tonelades, pot ser realment molt perillosa, no?
Clar, parlaves de que veu arribar al campament i teniu els elefants allà. Hi ha molts campaments, sobretot a la zona de Toixa, que tenen punts de visió, que no cal ni que te'n vagis al campament. Hi ha llocs a prop, generalment, d'una bassa d'aigua.
Sí, sí, els punts d'aigua, els waterholes, és el gran al·licient del parc d'Etosha. Etosha és un dels grans parcs africans, d'aquests que estan comptats així amb els dits d'una mà, seria un d'ells. Etosha és un parc enorme que està al voltant del que seria un gran llac salat sec. I que, a més, sol ser visitable a aquesta època seca i, per tant, els punts d'aigua que queden just al marge, sobretot al marge sud d'aquest gran llac salat, és on hi ha la fauna. I allà, doncs, els tres campaments que hi ha, doncs, on pots allotjar-te, tant amb tenda com amb bungalow, allà tenen instal·lats uns waterholes que, a més, els il·luminen fins i tot de nit. La cosa és com anar, diguéssim,
al teatre,
i vas allà, t'asseus tranquil·lament i vagin passant. Van passant rinocerons, van passant antílops, van passant elefants, algun carnívor pot arribar a veure's, però és que és impressionant perquè, clar, els tens allà al costat mateix...
És que no hi ha cap mena de protecció.
I no hi ha separació, diguem-ne, estan allà. Però hi ha com una mena de norma amb els animals que els punts d'aigua, esclar, l'aigua tots han de beure, no? I, per tant, allà és difícil que hi hagi massa merder. Entre ells, a vegades sí que hi ha allò, doncs, per exemple, els rinocerons. Vam arribar a veure un grup de 5 rinocerons junts, I entre ells, els mascles sempre s'acaben donant cops. I això, doncs, clar, és un espectacle, no? Veure allà en plena nit, veure com dos bèsties d'aquestes es van embestint i aixecant aquella polseguera i tot això, doncs, aquestes llums així, doncs, un color vermellós, grogós, que no els molesta massa, i pràcticament ells van fent com si tu no existissis, no estiguessis al costat, no? I és un dels atractius de veure aquests punts d'aigua, efectivament.
Home, fa respecte, eh?
Sí que em fa una mica de respecte.
Tenir-los tan a prop i sense cap mena de separació entre tu i ells.
Has de vigilar a vegades quan vas a aquest punt d'aigua, perquè doncs, el caminet que vas i tornes, doncs pot sortir qualsevol cosa.
Sí, que sovint no ho pensem, que de sobte no som a casa, sinó que som molt lluny de casa.
A veure, com que hi ha força gent, doncs hi ha sempre algú que vigila, eh? Però diguem que és fàcil trobar-se coses no tan espectaculars com un lleó, però sí, per exemple, teixons, fins i tot alguna hiena, pot sortir perfectament en el caminet des del quartet dels lavabos fins al punt d'aigua, diguéssim.
Així que estan amb la càmera fotogràfica
sempre a punt, sempre pot sortir qualsevol cosa.
Sí, no se sap mai. Veu tenir alguna anècdota? Vas tenir?
Bueno, això sobretot de nit era quan apareixien alguna d'aquestes bèsties, no? En aquest cas, per exemple, aquí a Halali, que és un dels el campament central d'aquesta zona de Toixa, aquí doncs era molt característic doncs el soroll, el xivarri que fotien els teixons africans, que són unes bèsties que fan com tres teixons nostres, agafaven carrerilla i, pum, amb l'esquena tombaven els contenidors de deixalles, no? I allà després remenaven a veure què trobaven, no? I són bèsties bastant grosses que comences a sentir aquest soroll i dius què passa? I són aquests, no? És com si fos una tropa d'adolescents així malcarats que van fotent el merder per allà al campament.
Com no? Els suricates.
Bueno, sí, però els suricates és molt més divertit.
Sempre vigilants,
allà, amb aquelles caretes així de simpàtiques, no? No, la veritat és que allà, això, esquirols, ocells, a qualsevol moment els pots trobar i, per tant, sempre has d'estar a punt, sempre has d'estar disposat a no deixar res a la vora, perquè hi ha uns altres que aquests també són de cuidado, que són els babuïns. Quan passa una tropa de babuïns, també, atenció a les finestres, perquè t'entren a dins del cotxe, remenen tot, i, clar, ells busquen menjar, però qualsevol xutxeria que pensin que pot ser bo,
també l'engrapen.
Des d'una sabatilla fins a una gorra, doncs poden volar, no?
Sí, no seria pas estrany per un babuí amb unes sabates, no?
Sí.
Veu acabar el viatge?
Sí, vam acabar en un lloc que és curiós perquè és poc conegut, és un parc nacional, que és un altiplà, el Waterberg. És un dels pocs parcs que pots anar a peu. Pots fer unes excursions, hi ha lleons, hi ha rinocerons, però amb molt baixa densitat, ja no estem parlant d'aquella densitat que hi ha a Toixa, i allà pots fer una excursió relativament assequible per tots els públics, però puges a dalt d'aquesta cinglera de roca i tens unes vistes sensacionals, i allà, doncs això, vas caminant per allà, per on potser ha passat aquella nit un lleopard o aquesta tropa dels babuïns, i és una experiència molt aconsellable, perquè, és clar, trepitjar-ho és diferent que veure des de la finestreta del vehicle.
Aquí sí que deu sentir-te que ets no res, no?
Bueno, és allò que...
Molt vulnerable.
Sí, que allò que dius, deixa'm mirar que no hi hagi darrere d'aquella roca, no hi hagi res, no?
Però no porteu cap ranger que us acompanyi?
Aquest primer tros, que és el més assequible, aquest no cal. A partir d'aquest punt sí que hi ha una senyalització que diu a partir d'aquí entra només amb companyia d'un ranger que van, efectivament,
armats.
Van armats per si passa alguna cosa, perquè esclar, també hi ha els rinocerons i aquests que són bèsties que poden ser perilloses si vas a peu.
Clar. Home, clar, més que res, doncs això, perquè tu estàs en un lloc doncs, que no controles i vés a saber, igual fas alguna cosa que no els agrada,
clar.
Involuntàriament.
Sí, aquí, a veure, aquí el màxim que ens podem trobar, això un dia és trobar-te una vaca pel Pirineu, no? Però és que allà aquelles vaques són això, són molt més grans i es diuen rinocerons, es diuen elefants, es diuen elans...
I
són bèsties salvatges.
Quin lloc per això a Namíbia, no? Aquesta sensació d'espais immensos,
sí.
Sense cap mena de límit. Algun baobab, potser, algun gran
algun,
baobab
sí,
se't pot
de tant interposar. Tant hi ha alguna cosa, però sí, tens una sensació de que allò no s'acaba mai, no? I de que, malgrat aquesta ocupació que hi ha doncs, del territori, no? Que vas trobant gent, poc o molt, dona la sensació que encara queda molta cosa, no? Encara, fins i tot les finques que es dediquen a la caça, no? Que n'hi ha unes quantes també d'aquestes, doncs són llocs que estan encara doncs, molt intactes, molt íntegres, no? I això també és una certa satisfacció, no? Pels que ens agrada la natura i això, doncs dir, bueno, malgrat tot, encara queda
molt
i encara hi ha esperança de que es pugui mantenir. De fet, Namíbia en aquests moments és el lloc on queda segurament les millors poblacions de rinoceront, tant negre com segurament blanc, perquè a Sud-àfrica ara els estan matant molt. El guepard, per exemple, doncs el guepard és una espècie doncs, que la millor població del món està allà, també. En fi, és un espai doncs, que encara manté aquesta convivència, que no sempre és fàcil, però és possible, entre els pagesos i la gent que tenen bestiar i aquestes grans poblacions de fauna salvatge, això, com hi han hagut sempre, no? Encara hi són, encara els podem veure.
Malgrat les reserves de caça.
Sí, malgrat les reserves de caça, el que fan és, ells és com aquell qui diu, és fer la collita, no?, de caça, que malgrat diguéssim, les consideracions més ètiques que puguis tenir, doncs al final ells el que fan és, evidentment el que ens interessa és mantenir sempre una bona població d'espècies dins la seva finca, no?, i oferir-ho com un gran atractiu perquè la gent hi segueixi anant, no? Però vaja, jo crec que és més satisfactori portar una càmera i uns prismàtics, i també doncs, tens aquesta sensació també de l'esguard, d'anar buscant i descobrir una bèstia d'aquestes, però no li fas res, simplement li fas la fotografia, te l'emportes i ell i tu quedeu la mar de contents.
Ja ho deia el poeta Leopold Cedar Senghor, a l'Àfrica no hi ha fronteres, ni tan sols entre la vida i la mort.
Sí, és veritat. Aquesta sensació de que la vida i la mort allà es desdibuixen una mica més que aquí. Sí, sí, aquí tenim masses fronteres aquí.
Miquel Rafa, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Cada dimecres, només alçar-me del llit, agafo la moto i vaig al mercat setmanal que es munta en l'àmbit de la Facultat d'Agricultura de la Universitat de Chiang Mai, prop de casa meva. A quarts de vuit ja estic assegut a la paradeta del Somkit i la Wea, prenent-me un cafè, que elaboren amb el sistema del dripping. El cambrer aboca l'aigua calenta, gota a gota, sobre el cafè davant del client. És un cafè pur, excel·lent, que produeixen ells mateixos en una granja propera a Doi Intanon, la muntanya més alta de Tailàndia, situada a 2 hores d'aquí. El Somkit és de família de pagesos i li agrada parlar de les coses de la terra i a mi m'agrada escoltar-lo. I encetem conversa arran d'un ram de bananes que jo he comprat. Jo li dic que aquelles, que són les més comunes i barates, són les que més m'agraden. Esclar, respon, són les bananes Nam Hua, les típiques d'aquí al nord. Són gustoses perquè van de l'arbre al mercat en poques hores i són barates perquè n'hi ha tot arreu. De fet, les bananes Nam Hua són una presència constant aquí, és veritat. Sovint te les trobes a l'entrada de cases i hotels a tall de benvinguda i també com a ofrena als esperits o al Buda. Havent acabat el cafè, el Somkit em diu, va, ja que t'interessen tant les bananes, anem a fer un tomb pel mercat a veure quines varietats hi trobem. Magnífica proposta, exclamo. A veure si després de tants anys m'aclareixo una mica i n'aprenc alguns noms. Mercat és minúscul, un grapadet de parades. Existeix durant 4 o 5 hores i després s'evapora. M'encanta aquesta fugacitat, trobo que és la seva força. Un estil molt tailandès, per cert. país n'hi ha milers de mercadets com aquest. Consisteix senzillament en unes quantes parades de pagesos de la zona que despatxen els productes de les seves propietats i altres de menjar casolà preparat. La gent hi ve a passar una estoneta, sempre feliç de sentir-se envoltats de menjar. Oficinistes abans d'entrar a treballar, professors i treballadors i estudiants de l'universitat en un descans, jubilats sense pressa. L'energia és captivadora. Veus aquells plàtans llargs que té aquesta senyora? Li dic al Somkit. Veig que ara s'han posat molt de moda. Són menys espessos, més dolços. Però a mi no m'agraden tant. Es diuen Kluai Hom, bananes perfumades, i venen del sud del país, perquè aquí no es poden conrear, ja que els cal més calor. O sigui que no són autòctones, podríem dir. I aquells, inquireixo, assenyalant uns platanets minúsculs. Tenen un punt d'àcid. M'agraden, però només de tant en tant. Són Kluai Krai, bananes ou. Són típiques de la província de Kampeng Pet, a 300 quilòmetres al sud de Chiang Mai, que és la província que té més varietats de plàtans de tot el país. I aquelles de pell rosada d'allà, afegeix el Somkit, són típiques de Chiang Rai. Els cal un clima més fred per madurar bé. En qualsevol mercat tailandès, per més petit i vaporós que sigui, sempre tinc la sensació de conèixer només un 10% dels productes. A tot estirar, perquè la diversitat de fruites i verdures és aclaparadora. Així que agraeixo les precises informacions al company. I tornant a la parada, encara hi trobem una cinquena varietat de bananes que destaquen per uns angles molt marcats. De fet, són més triangulars que circulars. Aquestes no m'agraden gaire, li dic. Les trobo molt aspres. Esclar, aquestes són per cuinar, contesta ell. Sovint es fan a la graella. Mentre prenc un segon cafè, confirmo mitjançant Sant Google el que sospitava, que la banana és un fruit originari d'aquí al sud-est asiàtic. I m'assabento, de postres, que a Tailàndia se'n conreen exactament 22 varietats i en tot el món al voltant de 300. A continuació, i tot contemplant el llustrós ram de plàtans que he comprat per 20 bats, l'equivalent a mig euro, recordo la meva tieta Antònia, de 94 anys d'edat, que encara ara m'ofereix plàtans quan la visito. I és que de petit jo era famós a la família per la meva passió per aquesta fruita. Així doncs, és indubtable que, almenys pel que fa a aquesta inclinació, que es manté ben ferma, he vingut a viure al lloc adequat.
Els relats del viatger de la Gran Anaconda en marxa, ara també a les llibreries. Cròniques orientals, de Josep Maria Romero. Editorial Coma Negra.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio. Retrats del món, amb Cris Ubach, fotògrafa.
Veig un militar dempeus davant d'una barraca feta de plaques de metall ondulat en una illa molt remota que es diu Jan Mayen.
Cris Ubach, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com hi vas anar a parar, aquesta illa?
Jan Mayen és una illa que pertany a Noruega, està a l'oceà Àrtic, el que és el Mar del Nord.
Fred, no?
Sí, fa fred. I mira que jo vaig anar a l'estiu, i a l'estiu estàvem, crec que érem 4 graus. Estava prou bé, perquè normalment estan a la temperatura sota zero. Llavors és una illa que està perduda, està perdudíssima, perquè ens fem una mica la idea, està entre Islàndia, Groenlàndia i Svalbard, allà al mig.
I com hi arribes, a aquesta illa?
De fet, bé, després t'explico com hi arriben ells, com hi vaig arribar jo, és una història diferent. Jo estava fent un reportatge sobre el canvi climàtic i llavors em vaig embarcar en un vaixell com d'expedició que hi anaven diversos científics. Hi havia meteoròlegs...
Biòlegs, geòlegs...
Sí, hi havia de tot. Llavors el vaixell aquest va sortir d'Islàndia amb destinació a Svalbard. La idea era arribar a Svalbard i fer allà tot un estudi de...
De prospecció.
Sí, de diferents coses. Com a mig camí entre una illa i l'altra, que és molt de camí, van ser dos dies de navegació, està Jan Mayen, vam intentar parar, perquè no és fàcil. Aquesta illa pensa que, a part de que està en una zona de molt mala maror, no té ports ni molls. la qual cosa...
Ah, o sigui, no hi ha lloc pel vaixell.
No hi ha lloc pel vaixell.
I què fan? Llencen al mar i l'últim tram el fas nedant? O...
Exacte. Jo m'hi vaig banyant al mar, eh?
Ah, mira. Ah,
sí, sí, aquesta és una anècdota.
A 4 graus?
El mar estava com a 3, estava l'aigua. A fora 4, el mar a 3.
Molta estona no t'hi devies estar.
No? Segons.
Perquè si no t'han de rescatar, no? Ja, com un glaçó, petrificada.
Sí. Doncs, què et deia? Això, vam arribar, llavors ens van desembarcar amb llanxes. Ens van baixar amb aquestes de goma, saps? Aquestes tipus de goma. Llavors ens van portar fins a la platja. I
perquè feia bona mar, si fa mala mar ni amb sòlia.
No hi desembarquen mai, eh? És molt difícil arribar-hi per mar en allà.
És a dir, que realment estan aïllats.
Aïlladíssims, et diré que tenen una pista d'aterratge de sorra, o sigui, no està asfaltada, i només hi ha 8 avions a l'any, que són avions militars que només fan les tasques de subministrament, de portar coses,
llavors, menjar... Una mica de pau, una mica d'enciam... No?
Exacte, i per ells poder anar i venir. Sí, sí. Llavors, clar, imagina't la situació. Vaixells no hi arriben, pràcticament algun de tant en tant com aquest en el que anava jo doncs, va parar. Però...
Va parar perquè hi ha científics, bàsicament, a l'illa, no?
Sí, sí, sí. A l'illa només hi viuen 18 persones. Quan hi vaig anar jo hi havia 18 persones, de les quals la majoria eren científics, eren biòlegs que estaven estudiant el fulmar boreal.
Són aquests, un ocell.
Sí, aquests ocells. I després hi havia un equip de meteoròlegs, n'hi havia 3. I després hi ha una persona, que és la persona que està al càrrec de l'estació, és la, diguem, l'ens militar que està allà per si passa qualsevol cosa, que en aquest cas és aquest senyor que es diu Thor Paul Gjelset.
Clar, aquest és el capità que tu veies.
Això mateix.
I veiem la fotografia.
És la persona que em va rebre un cop.
Clar, perquè jo dèiem, què hi fa un militar en una estació científica i meteorològica, no?
De fet, a totes les parts remotes del món, si vas a l'Antàrtida, jo vaig estar a l'Antàrtida i també vaig estar visitant bases allà, sempre hi ha d'haver una presència militar, perquè clar, tot i que són bases civils, els militars fan tasques des de manteniment, diguem, de les comunicacions, doncs en cas de que passa alguna cosa, tenen que avisar, doncs els vols militars tenen que anar i venir a buscar la gent, i després, doncs clar, si imagina't que entre dos allà estan fars de veure's i s'apunyalen,
no?
Això t'ho
va preguntar, jo suposo, m'imagino que es devien portar bé aquests biòlegs i aquests meteoròlegs que corren per allà.
Clar, així aparentment ho semblava, però després el que hi hagi entre ells, tu imagina't estar-te allà vivint sis mesos, un any,
això,
amb unes quantes persones les mateixes.
Perquè aquests meteoròlegs no deuen ser els que fan l'espai de meteorologia de la televisió noruega, no?
Jo crec que no.
No deuen connectar amb ells de tant.
Però ells, saps per què és tan bo aquest espai, això, si en sent algun meteoròleg potser ho coneix, això, és perquè això està allunyat de la costa de Noruega, amb la qual passa una mica com les nostres Azores, no? El que passa per les Azores saps que arribarà en algun moment.
Clar,
aquí.
El famós anticicló que viu a les Azores, no?
Això mateix.
Que ara amb el canvi climàtic no sé si ha canviat de residència o no.
Ara deu estar més a Madeira, més cap a la costa potser, no?
Però sí, sí. Doncs allà també viu algun anticicló?
No sé si viu un anticicló, però sé que ells la previsió que fan allà és molt útil pels meteoròlegs que viuen a, diguem, a Noruega, perquè els hi arriba la informació abans de que arribi.
Home,
per dir-ho d'alguna manera.
T'imagina que hi passa
un
iceberg, no? Doncs,
exacte.
Vigileu que ve cap allà.
Això mateix.
No? I llavors ells poden avisar els vaixells, sí. Això. I vols dir que no és al revés, això? Que en lloc de ser una illa de científics, és una illa de militars, i llavors els meteoròlegs i els científics són la cobertura.
Home,
podria ser. Per dissimular que el realment important és tenir allà un post militar.
Podria ser. El que també et dic és que només hi havia un senyor, així que estàvem clara en minoria.
El capità Thor.
Només estava el capità Thor.
Clar, podia ser general també, estant sol.
Igual els altres anaven de paisà i no ho sé, però...
Clar, perquè jo t'anava a dir, qui mana el capità amb ell mateix, no?
Sí, ell només ha de passar comptes als seus caps, que suposo estan a terra, estan a Noruega.
I tu què te'l vas trobar? Mentre parlaves amb els biòlegs, de sobte va aparèixer...
De fet, va ser la persona que ens va venir a rebre.
Ah.
Perquè ens van rebre com si fóssim família de tota la vida. Tu pensa?
Devies quedar glaçada, no pel fred, sinó perquè què fan aquests abraçant-me si no em coneixen de res.
Una mica va ser així, sí, 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 sí. Aquest home va guardar la compostura perquè, clar, era un militar, va tot uniformat, era un senyor com molt seriós, però els altres científics que hi havia per allà, era gent jove, la majoria, ens van veure arribar i va ser com... No
clar,
sé com
però tu com, si rebries, com rebries gent si portes 6 mesos sol en una illa?
Sí, sí, i a més els hi venia molt de gust perquè nosaltres en el vaixell els hi vam portar capses de fruita. Clar, i aquesta gent menjant llaunes i amb... Imagina't,
una taronja llauna... per ells és una aparició clar. Miraculosa.
Jo crec que els hi fèiem, ens abraçaven perquè pensaven,
aquests
ens porten...
I per la fruita i la verdura.
Sí, sí, sí.
I el militar allà dret i ferm.
Sí,
en posició
sí, sí. Era un home bastant... No volia perdre la compostura perquè clar, ell sabia que jo era periodista, bueno, venia amb altra gent que també eren periodistes, a part dels científics, en aquest vaixell viatjaven periodistes i alguns turistes. Clar, ell volia allò...
No es va relaxar, no es va relaxar.
En cap moment.
No.
No. No, perquè em va fer passar a mi una altra persona que viatjava amb mi, ens va fer passar allà en una sala per explicar-nos una mica tot i ell no es va treure ni el barret, allà estava
Tieso com una tieso, cosa, sí. Encara com es va deixar fotografiar. No?
Exacte, sí, no, però ja veus, si veieu la foto veureu que està molt posat així,
sí,
molt
dret,
molt
ferm,
solemne, eh?
No, solemne, davant
sí.
de la porta, defensar el seu barracó de la illa remota de Jan Mayen.
Sí.
Sí. I et va explicar alguna cosa curiosa, el capità?
Una cosa molt divertida que em va explicar va ser que va ser una cosa històrica de la Segona Guerra Mundial. Quan la Segona Guerra Mundial Noruega és ocupada pels nazis, els meteoròlegs de Jan Mayen es queden allà penjats, queden ells, va ser l'únic territori noruec que no va ser conquerit. No sé què va
passar. S'han devien oblidar els nazis.
Els nazis sabien que allò estava allà perquè era, és molt estratègic a nivell d'això de la meteorologia. Llavors, els meteoròlegs que estaven allà van decidir donar la informació als anglesos. Van començar a trucar per donar els partes meteorològics a Londres. Llavors ja va haver allà una mica de... va haver allà un rifirrafe per poder...
Sempre m'he imaginat que al desembarcament de Normandia hi havia alguna dada que ens faltava.
Que ens faltava.
Era la previsió meteorològica de l'illa de Jan Mayen.
Això mateix.
No?
Bueno, em va explicar això, que havia estat un lloc bastant estratègic en aquell moment, perquè van intentar anar-hi, però se'ls van enfonsar els vaixells. Va ser una història que deu ser maca de buscar i aprofundir-hi, perquè sembla ser que va ser interessant.
Sempre que grates amb una història trobes coses. Per exemple, m'imagino que aquí no hi deu poder anar qualsevol científic en aquesta illa. Deus d'haver de tenir algunes qualitats allò especials.
Jo entenc que això deu...
Fan una enquesta, abans d'anar-hi has d'omplir un formulari o...
Jo suposo que els que hi havia no eren només noruecs, hi havia gent també d'altres nacionalitats nòrdiques. Em sembla que hi havia una noia de Dinamarca i hi havia també gent d'Estocolm, que venien d'Estocolm. Però no ho sé, no, la veritat és que...
Algunes fraccions a terra, es passa una pista americana...
Ah, bueno, ells tenen allà, pels novatos que arriben, tenen una sèrie de reptes
ah, sí?
que ells posen.
Els
sí.
fan... Ah, o sigui, els posen ells.
Els de la illa, els que viuen a la illa, i es veu que és una cosa que ve històrica, és històrica.
I si no els passes, què et fan? Et fan fora de l'illa?
No, no et fan, suposo que no et fan fora, però vaja, igual sí, eh? Hi ha diversos reptes. Un és pujar al volcà, perquè ja mai és un volcà. És una illa d'aquestes en forma piramidal.
Sí, sí, un volcà.
I és un volcà que es diu Virenberg.
Que surt al mig de l'aigua.
Sí, i fa 2.200 metres d'alçada, vull dir que no és poca cosa. Llavors, una és pujar al volcà. L'altra era donar la volta a la illa. Que la illa perquè...
Perdona, et posen un temps determinat per pujar i baixar? O això pots fer-ho en 3 dies?
No em van dir si estava cronometrat o no. La pujada al volcà, crec que no, no deu ser-ho.
I està en erupció? Hi ha corres perill? O
no, em sembla
està
que l'última erupció va ser als anys 80, si no m'equivoco.
És a dir, que pots anar-hi amb una certa tranquil·litat, amb sí. una certa, no se sap mai amb els volcans, eh?
És actiu, però...
Sí, sí.
L'altra cosa era donar la volta a la illa, que la illa, perquè ens fem l'encàrrec, és com la Gomera, més o menys, de gran. O sigui, té uns 370 quilòmetres quadrats.
Ah, 370 quilòmetres quadrats.
Aproximat. No és molt, molt
I el
gran,
perímetre
eh?
no saps, no?
No ho sé.
A tu no et van obligar
no em van obligar.
A caminar-lo.
Llavors hi va haver un altre, que és banyar-te al mar. Que aquesta sí que vaig dir que sí. Perquè, clar, pel temps que jo tenia, jo hagués pujat al volcà, però no tenia temps.
Ah,
perquè...
o sigui, van intentar que féssiu les proves, els que veu desembarcar.
Si
tot
voleu...
i portar-los fruita i verdures, us volien fer aquests científics.
Eren una mica... Jo crec que estaven molt avorrits i tenien ganes de riure's dels que venien nous.
Ah, potser sí.
Sí. És com les novetats universitàries. Una
sí,
mica.
Sí. No.
I aquesta de banyar-se al mar sí que la vaig fer. Sí.
Sensació?
Home, de molt de fred.
De molt de fred.
I de pocs segons a dintre l'aigua, perquè pots comptar. Clar, a fora estàvem uns 4-5 graus aproximats, a fora. Feia un fred i, a més, feia un dia molt dolent. Si veieu la foto, veureu que es veu...
Allà deu ser el normal,
plujós,
no?
Plujós, sí.
No deuen veure mai les estrelles, aquesta gent.
No ho sé si deuen tenir... Perquè, per exemple, a Groenlàndia, quan hi vas, hi ha un anticicló permanent allà. Jo, quan he anat, allò és els cels clars. Potser també els hi passa. Però quan hi vaig estar jo, feia molt mal temps. Llavors,
clar,
res,
quan va sortir de l'aigua...
Clar, 5 graus a fora, amb aire, perquè allà quan bufa el vent sí, sí. no el para res, tu pensa que
sí,
el
sí.
vent allò del Pol Nord directe.
Sí, sí, sí. No pots amagar res al volcà.
Exacte, dintre, no?, de cop.
O dins la caldera.
Llavors, res, bueno, ficar-te, fer un xep i sortir corrents i vestir-te, perquè, clar, imagina't. I em van donar una... Saps aquestes insígnies que fan de roba, que la gent es posa a les jaquetes? Doncs em van donar una per fer...
De l'illa de Jan Mayen.
Sí, allà la porto en el meu forro polar, que quan vaig a la muntanya la porto posada.
Sempre queda alguna cosa als viatges.
Sempre tens alguna cosa que explicar. Quan t'ho veu, em dius, això què és? Mira, és això.
El retrat del capità Thor, que el podeu trobar al web i a l'Instagram de la Cris Ubach i al web dels viatgers de la Gran Anaconda. Cris, moltes gràcies.
Gràcies a
Fins aviat.
Bon dia.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
El retrat del capità Thor, fet per la Chris Ubach en una illa remota al límit de l'oceà Atlàntic i l'oceà Àrtic, ens deixa en territori de fred. També hi ha hagut temps, però, per apreciar el valor de les bananes i de fer un cop d'ull a l'estat de la fauna salvatge de Namíbia. Res més, ens aturem aquí. Som els viatgers de la Gran Anaconda. Manel Bernat, Elisenda Sort, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Davoy, qui us parla, Toni Arbonès. Esperem que hagueu passat una bona estona amb nosaltres. Gràcies per acompanyar-nos i tornarem. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/els viatgers de la Gran Anaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.